No perdis, doncs, temps ni vida cercant cínicament explicació del que ja saps i no dius. Lluita contra el mal concretament, allà on el trobis, i la lluita t'ho revelarà tot. Sobretot si el resultat és net, és a dir, si fracasses. O no saps que en la lluita el fracàs és el fracàs de l'èxit i no el de l'home. Lluita si pots, i si no pots, batalla en aquella impotència que et dirà el que pots fer. Blai Bonet, Crist de Port Royal, l'Evangeli segons un de tants, 1967.
El racó de pensar.
Un moment, no ens precipitem, primer pensem. Un moment, no ens precipitem, primer pensem. Jo penso.
Un moment, no ens precipitem, primer pensem. David Fernández, molt bon dia.
Bon dia.
Benvingut al teu racó de pensar.
Moltes gràcies.
Sobre qui i què pensarem avui?
Sobre qui i què. Està bé.
Sobre qui i què.
Dir les dues coses perquè podríem començar per vincular-ho a l'estricta realitat. Em enviar el racó de pensar al Josep Borrell i regalar-li l'altra història dels Estats Units de Howard Zinn, una autèntica meravella, no només sobre l'origen, sinó també sobre el seu desenvolupament i sobre les altres històries de resistència. I l'altra, com estem, com heu dit aquest matí, a les portes d'aquest superdijous de vagues entre no, l'àmbit de la salut, de l'ensenyament i de la funció pública, doncs parlarem d'esperances, d'esperes i d'utopies, i ho farem a través de la figura estimada i enyorada avui d'en Jaume Botey.
Jo deia aquest matí que hi ha tot un seguit de gent en aquest país que han tingut molta paciència, que han sabut esperar que passés la crisi econòmica, que l'han patit, que l'han tant, i esperant, hi ha un moment que la paciència s'acaba, no? Però no pots... Parlarem d'aquesta esperança com
parlarem,
espera permanent. No?
Parlarem del moviment dialèctic, oscil·lant i pendular entre esperança i decepció, fracàs i utopia, i entusiasme i desànim, no? I com diria també el Jaume Botey, amb aquesta paradoxa de que l'esperança s'esdevé més viva quan més morta sembla, i que se'ns fa més necessària quan totes les portes estan tancades, en diríem, l'esperança contra tota esperança.
I revisant els textos amb els que treballava en Jaume Botey, tu n'esmentaves un que a mi m'agrada molt, la cita, és de Charles Peguy.
Sí.
I diu, la petita esperança avança feble entre les seves dues germanes. La fe és fàcil, no es pot viure sense creure. L'amor també és fàcil, no es pot viure sense estimar. Però esperar que el món sigui millor, és difícil.
És difícil, però per sort no és impossible. I la vida, obra i miracles d'en Jaume Botey així ho acredita.
Però a veure, qui era Jaume Botey? Perquè hi ha molta gent que ens està sentint ara al racó de pensar d'avui, David Fernández, i malauradament sap perfectament qui és Josep Borrell, sap perfectament qui és Donald Trump, sap perfectament qui és Angela Merkel, i no sap qui és Jaume Botey.
Doncs en part així ens va, i en part per això fem aquest espai, perquè també, com sempre es fa la història explicada des de dalt, jo crec que la història, per exemple, del propi país l'explica molt millor un pedagog, un activista, un polític com va ser en Jaume Botey, i condensa molt més la història i l'esperança d'aquest país feta des de baix que no les grans històries fetes des de dalt. Jaume Botey és moltes coses, però sobretot és l'esperança nòmada, itinerant i inclaudicable arreu del país. Va néixer al Poblenou el 1940, va traginar entre el Camp de la Bota, el Besòs, i després l'Hospitalet, i allà va dir que era molt fàcil descobrir el Déu dels pobres. A les darreries del franquisme ja construïa la Casa de la Reconciliació, d'on sortirien esperances concretes, aquelles associacions de veïns d'Hospitalet que van lluitar moltíssim contra l'especulació i van guanyar. Els primers objectors també al Servei Militar Obligatori de Can Serra, va obrir l'escola d'adults enmig d'aquells convulsos 70 inspirat en Paulo Freire, l'educació com a pràctica de la llibertat. Allà va conèixer la seva estimada companya, la Maria Pilar Massana. Al 77 se'n va a Vallbona i obre una cooperativa amb persones amb discapacitats psíquiques.
L'Olivera?
I era l'Olivera, que ha fet més de 40 anys. Allà va a la Vall del Corb i a Vallbona també, amb els problemes de l'ensenyament i de l'educació, i era una persona que analitzava críticament i sobretot actuava. Un cop analitzat, actuava. Va ser el primer regidor del SUC.
El primer regidor d'ensenyament. Es va implicar també en la política.
Es va implicar, tant es va implicar com deia ell, que sempre deia amb el, no? amb el seu sentit de l'humor també invencible, que l'havien expulsat de tres partits comunistes sí. i que hauria de ser l'únic que l'havien expulsat de tres partits comunistes. I deia sempre que la radicalitat, la crítica i la voluntat d'estar prop dels moviments de base sempre es pagava cara. Fundador de Cristians pel Socialisme, seria inacabable, eh? Fundador de Cristians pel Socialisme, de la Casa de Nicaragua, de la Casa de la Veritat, membre del procés constituent i, com també li agradava dir ara fa menys d'un any, ja no podrien dir que era un tot terreny de les causes perdudes perquè va guanyar una i d'important, que era l'aprovació de la ILP, de la renda garantida de ciutadania. I a part de tot això, i de militar en la teologia també de l'alliberament, era, bueno, va ser professor a l'Autònoma de Barcelona i jo crec que és el pare, no? El pare cultural de molts activistes d'aquest país. És l'esperança incombustible sobre la qual també va raonar, va escriure, va pensar i va reflexionar, i per això avui està convidat en aquest seu Racó de Pensar.
Segurament és una de les moltes persones que quan us en parlem aquí al Racó de Pensar doncs són d'aquelles persones com l'Arcadi Oliveres o Jaume Botey, també n'és una, que no són, no volen estar al capdavant d'una unitat, sinó transversalment a la societat, no? I potser per això tenen un protagonisme en la base més que en les cúpules.
Sí, i era
no?
sobretot un constructor permanent de ponts, i jo crec que la xarxa que va teixir ell, de persones molt diferents, de sensibilitats molt diferents, cristians de base, amb ocupes totes les famílies de l'esquerra, totes les famílies i sentiments també, descripció nacional, ell sempre defensava que era un error enorme acorralar algú, que no es pot acorralar mai ningú, uh-huh. donar-li no? Una pista on poder expressar-se lliurement, i tota aquella malla que va teixir avui resulta que és una de les xarxes més fortes i més sòlides que tenim. I, òbviament, si sí, avui també està aquí és perquè ens va deixar molt abans d'hora aquest mateix any, no?
En una glossa meravellosa que li va fer a Maria Villanueva quan li van lliurar el 50è memorial Joan XXIII, el 2017 ell havia mort, no? Feia poc, això va ser el 2 de maig del 2018, ella reproduïa un fragment d'això que ara en deia David Fernández, aquesta filosofia. Hauríem de saber i practicar allò de no acorralar ningú. Ningú ha de ser acorralat fins a no donar sortida a les seves opcions profundes i a l'expressió de les seves arrels culturals i de sentiments. Ni el català, ni el castellà, ni el magrebí. Els sentiments d'una persona o d'un col·lectiu són com el llit que canalitza les aigües d'un riu.
I si se'l desvia, i torna. Sí. El Jaume deia moltes coses, ara l'escoltarem, però sobretot deia que el mal no és un concepte abstracte, sinó que és la presència històrica de la barbària.
Estem en aquest moment en un altre, diguem-ne, moment de nous déus, del descobriment dels nous déus. El nou déu de la ubiqüitat, del telèfon mòbil, el déu que tenim la sensació que des d'una tecla podem comunicar-nos arreu del món, de tenir molts amics sense conèixer ningú, del sexe virtual sense que hi hagi cap coneixement de res. I aquests nous déus, el déu de la potència, el déu de la ubiqüitat, el déu d'arribar a tot arreu, doncs aquest és el déu de la tecnologia que sense una moral que la sustenti no arriba enlloc.
Somos mil manos haciendo un túnel desde las minas hasta las nubes. Somos cizallas contra el candado, final de un cuento nunca acabado. Somos la fuerza de la estampida, somos el mundo patas arriba. Somos hijos de unos pocos locos que dibujaron la salida. Caballo en Troya.
I de qui era fill Jaume Botey? Perquè abans dèiem amb els tricicles que costa que reconeguem els referents que tots tenim, no? I que hi ha gent que sembla que li costi reconèixer els referents, i a ell no li costava gens. Pensar qui eren els seus pares intel·lectuals En qui s'inspirava i qui l'ajudava, no?
En un text que va publicar fa molts anys a Cristianisme i Justícia, i quan reconeixia, no, això, que no hi ha millor explicació que la biografia, que la vida de cadascú, i deia que tots tenim el nostre sant oral particular, no? I ell escollia quatre persones.
Ell tenia quatre sants, per entendre'ns.
Quatre sants quan havia de parlar d'utopia i d'esperança, que era en Charles Peguy, el Walter Benjamin, la Simone Weil i el Dietrich Bonhoeffer. I tres d'ells, òbviament, víctimes del nazisme, van morir sota el nazisme, i l'altre, en Charles Peguy, doncs aquest any 18 que celebra el 100 no, aniversari de la Primera Guerra Mundial, doncs va morir en el primer mes de contesa. I tots, des de perspectives diferents, han tractat la qüestió de l'esperança, del compromís amb els més desvalguts, i per sobre de tot ells, jo crec que en bloc. No?
I que, per tant, sobretot la mirada sobre, entre cometes, els vençuts, no?
Sí, sempre agafava... Del Charles Peguy agafava una paradoxa ambivalent i ambigua, que deia que no hi ha només una nit, no? I que la nit ho condensa tot, dues nits possibles. La nit de la desesperació, la nit del buit, la nit de la foscor, i en canvi en aquella nit, no? També són neixen, no?, les més sòlides i les més arrelades de les esperances i de les lluites. Del Walter Benjamin, com deies, sempre la veu silenciada i invisibilitzada de les víctimes, contraposant aquesta idea triomfalista del progrés lineal amb l'altra història, no?, del sofriment, i recordant que rere cada dret democràtic o cada dret social conquerit hi havia històries de sofriment i hi havia històries de violència, no? De la Simone Weil, pràcticament aquesta conversió radical, no?, absoluta i en tots els termes, i d'en Dietrich Bonhoeffer, jo crec que la vida quotidiana com únic terreny on demostrar i demostrar-nos que un altre món és possible, fins i tot en les pitjors circumstàncies. Bonhoeffer va ser executat el 45 després de participar en un complot contra Hitler, no? I el que deia en Jaume, també agafant aquests quatre persones, és l'utòpic sempre ha sigut un dissident, sempre ha estat perseguit, sempre ha estat castigat, començant pels seus Jesús de Nazaret, perquè Jaume, òbviament, militava en el cristianisme de base. Però aquestes quatre experiències, que es podrien multiplicar per tantíssimes altres, a ell li són una font d'inspiració, bueno, en fi, per aquest sentit d'utopia que és... dues coses, caminar cap a i encara no, allò que encara no és però que podria ser, i la consciència de que qualsevol procés de canvi necessita d'hores compartides, d'hores de compromís i d'hores de militància, no?
I en aquests temps que corren, on tothom s'atreveix a condemnar l'altre, a decidir, a jutjar, a decidir qui té raó i qui no, ell deia, qui té autoritat per condemnar, no?
Qui crea desordre, deia en Jaume Botell, i qui crea esperança, el desobedient o bé el que mana obeir un ordre establert injust? En quina objectivitat es fonamenten els criteris que condemnen un i absolen l'altre? I són paraules que semblen com perennes, no? Perquè avui, amb el mirall del temps, podrien ser un reflex fidel
passant, no?,
de com està el país, que ell també va marxar molt amoïnat, també per la... especialment preocupat pel retorn, no?, i per l'existència un altre cop de presos i preses polítiques, molt preocupat també pel paper de l'esquerra i de l'esquerra estatal, també sempre escrivia, va col·laborar també amb redes cristianes, intentava explicar, no?, la diferència, i escrivia coses que són també avui d'una ràpida actualitat. La reiterada identificación de nuestros amigos de izquierda entre nacionalismo y burguesía es una simplicidad exasperante que además contradice a la historia. Mientras la prensa promulgaba calumnias sobre la persecución del castellano en Cataluña, la izquierda callaba, y callaba ante el resurgimiento del nacionalismo españolista.
I se encara li cabrejaven més... quan deia això.
Sí, i encara...
Des de l'esquerra espanyola.
Des de l'esquerra, i encara més mirant la pròpia esquerra catalana, deia, des de la meva més profunda convicció sobiranista i anticapitalista no em trobo còmode ni amb moltes de les paraules ni amb les formes que últimament s'utilitzen. Crec que ens fan mal, si més no ho dic segons la gent que tinc a la vora, que no és tothom, evidentment. Hi ha paraules que sumen i paraules que divideixen. És possible, no és possible liderar un procés d'aquesta envergadura sense utilitzar paraules que sumin. Des de l'aproximació proximitat a l'adversari com a estratègia, des de la no violència i des de la confiança. El nosaltres tenim la raó sempre no s'hi val.
I qui ens ajuda avui a avançar al racó d'avançar és Ernst Bloch.
Traspassem l'existent. El futur no és una mera prolongació del present. El futur depèn de nosaltres. No ens deixem arrossegar per la inèrcia del dia a dia ni pel derrotisme. L'optimisme és una qüestió de voluntat. Centrem-nos en allò modificable i en allò que depèn de nosaltres. L'esperança és el més humà dels efectes. Ernest Bloch, el principi esperança.
Quiero la victoria, la quiero sin peros, que persigan a banqueros en vez de amanteros. Quiero que el obrero viva feliz al fin y deje de sufrir por el puto dinero. Quiero libre de muertes el ruedo, que las mujeres vayan solas de noche y sin miedo, que de una violación el único culpable sea él y que acabe junto a Torbe encerrado en Picassel. Y que les den, la vida es una y no se frena, aclara tus dudas, pon a volar tus penas, combate este sistema que te envenena, te embauca y te condena a que ames tus cadenas.
El racó de pensar és una mena de termòmetre realment de quines són les preocupacions de fons que notem amb en Xavier Antic, amb en David Fernández, amb l'Albert Mercader i jo mateixa, del que hi ha a la societat. I me n'adono que fa bastantes setmanes que insistim en la idea d'esperar, esperar, esperar, d'esperança, de que les utopies no val la pena no renunciar-hi, no?
No renunciar-hi perquè, a més, si no les anticipes, no arribes. I la millor forma de garantir que mai passarà res és no fer res i no moure un dit. I també, com deia en Jaume Botell, i que sempre deia, les coses són tan difícils que és millor per la modèstia, però el Jaume deia, crec en la voluntat de diàleg i en la perseverança, especialment en la perseverança, i sé que el no cansar-te acaba vencent l'adversitat.
Clar, llegint la biografia de Jaume Botell, la glossa que li va fer la Maria, un se n'adona que en Jaume és com en Casal d'Àliga o com molts altres personatges, afortunadament, de la nostra xarxa humana, que fan de teixit d'aquesta esperança, perquè si no, segurament la gent desesperaria.
Jo crec que tota la vida, obra i miracles d'en Jaume Botell és l'anunci previ del que calia construir i després la construcció, com quan va ser regidor a l'Hospitalet, que en aquella primera legislatura va haver d'obrir o construir o reformar 72 escoles, com aquella ILP de renda garantida que quedava llunyana, però més amb una capacitat d'anticipació enorme, perquè el 1993, en la seva tesi doctoral, ja entrevistava 72 persones de l'esquerra utòpica, i eren 72, era el país mostrari, no? El país, no? Sí. Mirall, on hi havia 72 lluites de coses que no hi havia i que havien d'arribar. I moltes d'elles, amb dificultats, com sempre, arriben, perquè ja sabem que sempre hi haurà un lloc millor que l'estricte present i tanmateix mai acabem d'arribar del tot. Són també paraules del Jaume, no? Allò de que sempre estarem a l'exili perquè la realitat conquerida mai acabarà d'amullar-se als nostres desitjos. Però sí, com deies tu, citant Casal d'Àliga, l'utopia, finalment, els sis llocs, els bons jocs que són capaços de construir, i com diria també Samuel Beckett, hem d'aprendre a fracassar més i millor i a no defallir, i a no defallir mai, no?
I aquí acaba aquest racó de pensar. I per què parlem de Jaume Botell? Perquè si no ho fem nosaltres, no ho fa ningú. La veritat és aquesta.
La veu del sense veu, aquesta va ser la vida i el bagatge i l'herència d'en Jaume Botell, que sens dubte entra allà en el nostre santoral particular.
Ens anem amb quina cançó, David Fernández?
Doncs amb una d'emancipació i de transformació. I amb la Nina Simone transformant Bob Dylan. I Xavier Releiset. Serem alliberats.
They say every man must fall. So I swear I see my reflection.
He understands a man in this lonely crowd. A man who says he's not to blame.
El matí de Catalunya Ràdio, amb Mònica Terribas.